Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia de poc sol, però temperatures suaus. Els intervals de núvols deixaran un estat de cel variable amb un matí més tapat.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Aquests dies m'emociona veure a les xarxes socials missatges de propietaris de pisos que escriuen als seus llogaters i els diuen que aquest mes no cal que els paguin el lloguer. I a partir d'ara, doncs, una reducció fins que no es recuperi la situació econòmica. És evident que hi haurà qui no es podrà permetre una reducció dels seus ingressos, però tots aquells propietaris a qui el preu del lloguer no sigui important per subsistir, jo crec que haurien de fer una reflexió en aquesta línia, i el mateix pels propietaris dels locals. En canvi, també a les xarxes socials m'està espantant i escandalitzant molt les històries que llegeixo sobre abusos policials aquests dies. És cert que les històries que he llegit, una em fan referència a la Guàrdia Urbana de Barcelona, una altra a la Policia de Madrid i una altra als Mossos. Però és un missatge molt important pels caps de totes les policies de casa nostra. És molt important garantir els drets i, sobretot, no abusar del poder que et dona l'estat d'alarma. Cada dia, a tot l'estat espanyol, cada hora s'estan posant 100 denúncies, cada hora. Hi ha cada vegada més missatges en la línia que s'està abusant per desconeixement, perquè l'estat d'alarma, el decret d'estat d'alarma no decideix, no implica, no conté cap sanció, no diu, si se salta l'estat d'alarma d'aquesta manera, una sanció de tants euros. Això l'estat d'alarma no ho diu. I, per tant, s'agafa la llei Mordassa. Però no se sap ben bé quins preceptes de la llei Mordassa s'han d'aplicar. El que està clar és que es posa una multa a partir de 600 euros. I ja hi ha cada vegada més experts que avisen que aquestes multes s'hauran de revisar amb lupa cadascuna. Sobretot, és molt important que els policies no abusin del seu poder, que siguin proactius, que escoltin les explicacions de cadascú, perquè, com dèiem ahir, cada persona té una història, cada persona té una necessitat, i l'estat d'alarma no ha de servir per intentar recaptar diners, diguem-ho així de clar. No ha de servir per intentar recaptar diners. És molt important, i sobretot que nosaltres com a ciutadans prenguem totes les mesures de precaució i de prevenció davant de possibles abusos policials. Les 8:03, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I en tot cas em consta que s'està fent molt bona feina en molts municipis de casa nostra per intentar limitar i controlar l'accés de persones que no haurien d'estar passant la quarantena aquí, o per intentar que la gent no surti de casa més del necessari o no vagi a comprar. Per exemple, a Palafrugell, l'altre dia el cap de la policia local, en David Portes, ens explicava que havien detingut una persona, o havien multat una persona, que cada dia sortia a comprar el pa, però cada dia anava amb la mateixa barra, que al final la barra ja estava dura i que agafava la barra de pa per intentar enganyar els policies. Doncs aquesta és una molt bona feina que s'està fent des dels cossos de seguretat. Només dic que s'ha d'anar amb peus de plom, s'ha d'anar amb peus de plom. Les 8:04. Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
I Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia, Dani.
Pèrdues de 180 milions d'euros al sector dels apartaments turístics des de l'inici del coronavirus.
Així ho calcula l'entitat Associació Turística d'Apartaments. Tot i això, avisa que les pèrdues arribaran als 900 milions d'euros si a l'estiu es tanquen les fronteres i no hi ha turisme internacional a la demarcació de Girona.
I les exportacions gironines, les exportacions a fora d'Europa creixen un 20% des del confinament.
Exacte, han augmentat, però la moneda té dues cares, i és que han crescut les vendes fora d'Europa, però l'exportació a països europeus s'ha alentit. I justament a dins d'Europa és on es concentren la majoria d'exportacions de les comarques gironines, que és al voltant d'un 70%.
Sant Feliu de Guíxols impulsa impulsa una web interconnectats perquè la gent pugui compartir les seves experiències del moment de crisi que estem vivint.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha posat en marxa el web interconnectats amb la intenció de recollir testimonis dels ciutadans mentre duri l'alerta sanitària que estem vivint. Es tracta de reunir i compartir experiències personals mitjançant textos, fotografies, vídeos i àudios i d'aquesta manera crea una memòria col·lectiva del moment inaudit actual.
I qui fa balanç policial de la Setmana Santa és la policia de Santa Cristina, que ha posat 37 denúncies durant el període festiu.
D'aquestes, segons informa l'alcaldessa Lourdes Fuentes, dues són greus, les quals són les que fan referència als dos nois que venien de Reus i que ja han sortit a diferents mitjans de comunicació, com Ràdio Capital, entre d'altres.
Agnès Santos, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Club Rítmica Palafrugell participa en el primer torneig en línia de gimnàstica rítmica de la història.
Davant la situació causada per la Covid-19, l'Ajuntament de Begur ha decidit posposar la festa de clausura del mil·lenari del castell, que havia de tenir lloc del 8 al 10 de maig. Encara no s'ha decidit una data, però el més probable és que es celebri passat l'estiu.
Aquest no és el titular que havíem d'escoltar. El que havíem d'escoltar feia referència precisament al que dèiem, al fet que la Rítmica de Palafrugell doncs, ha participat en un torneig en línia, el primer que es fa a la història.
Doncs sí, aquest cap de setmana passat, 11 i 12 d'abril, a causa de les circumstàncies actuals que estem vivint per la Covid-19, s'ha celebrat el primer torneig en línia de gimnàstica rítmica de la història, en el qual hi han participat més de 400 gimnastes de tot Espanya.
I ara que parlàvem de Begur, com dèiem, perquè l'Agnès ja ens ho ha avançat, el fet que la festa de clausura del mil·lenari del castell de Begur es preveu celebrar passat l'estiu, tindrem una acumulació d'activitats interessants a Begur després de l'estiu important, perquè ja sabeu que tenim marcadíssim el calendari la Fira dels Indians, que esperem i desitgem amb totes les nostres forces que es pugui fer. Doncs bé, més enllà d'aquesta festa de clausura del mil·lenari del castell de Begur, que es preveu celebrar passat l'estiu, a Begur també la biblioteca Salvador Rauric ha dedicat un espai al seu web a Joan Vinyoli.
El portal d'internet de la Biblioteca de Begur també ofereix, entre d'altres, seccions dedicades a Carmen Amaya i als indians.
Avui al Supermatí parlarem amb Eduard Carrera i amb Montse Soler. Són experts en resolució de mediació en conflictes nocturns. Per exemple, desenvolupen aquesta activitat a Platja d'Aro. I parlarem del futur que pot tenir l'oci nocturn i tot el tipus, qualsevol tipus d'oci a casa nostra si aquest any no poden fer-se festivals o no poden obrir els espais d'oci habituals com discutir biblioteques o bars o ja veurem què passa, no? Però a la seva feina han obert, han estudiat diverses alternatives que podria haver i com ho han d'enfrontar això, tot això als ajuntaments i quins canvis en la seguretat s'han d'aplicar. En parlarem de seguida amb tots dos. Ara saludem l'Alba Lejide. Alba, bon dia.
Bon dia.
Això és molt important. Un canvi de mètode dispara les dades de morts de coronavirus a Catalunya. Hi ha, des que va començar la crisi, almenys 7.097 morts i 94.800 casos entre positius i sospitosos.
El Departament de Salut indica que l'objectiu del canvi comptable és fer una fotografia de la situació amb la màxima transparència possible i afecta principalment les defuncions.
Clar, sobretot, és important. No és que d'ahir a avui hagin mort 3.000 persones, és que són persones que lamentablement ja havien mort per coronavirus feia temps, però que no apareixien a les estadístiques oficials. Per què? Doncs perquè havien mort fora de l'hospital, o a casa, o a residències, i fins ara només estaven comptant les persones que morien a l'hospital. Per tant, ara es fa aquest nou recompte i hi ha 7.097 morts, que són moltes més que les més de 3.000 que teníem comptabilitzades fins ara. El govern de l'Estat i les autonomies han pactat que tots els nens passin de curs, nens i nenes passin de curs, com a norma general, i que, si cal repetir de curs, doncs que només sigui l'excepció.
Així, el Ministeri publicarà una ordre ministerial que facilitarà que les comunitats autònomes puguin regular amb més flexibilitat els aspectes relacionats amb el que queda de curs.
I el govern espanyol presentarà avui, atenció a això, un ingrés mínim vital que es posarà en marxa al maig.
El ministre ha assegurat que la renda mínima estarà dirigida a les llars i beneficiarà gairebé 1 milió, dels quals prop del 10%, que signifiquen unes 90.000 o 100.000 persones, calcula que seran famílies monoparentals.
Les 9 i 10 minuts, Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Moment de repassar quin temps ens espera per avui.
Doncs som-hi, fem un repàs abans, però, del que ha passat en les darreres 24
sí.
hores, perquè ahir vam tindre algun petit plogim, com ja vam anunciar a la tarda, que tot just va deixar 1,5 litres a la Bisbal, o 0,5 litre a Platja d'Aro. Aquest dijous comença, però, al Baix Empordà, amb temperatures força suaus i un cel força ennuvolat, força tapat aquest matí. Cal dir que no estarà tapat tot el dia, però sí que hi haurà intervals de núvols que deixaran un estat de cel variable que es pot intercalar estones amb una mica més de clarianes. No esperem precipitacions avui. Pel que fa a la temperatura màxima, arribarà cap als 20-21 graus, amb un ambient força suau, tot i la presència d'aquests intervals de núvols. Al llarg dels propers dies haurem d'estar pendents de la previsió meteorològica, perquè sembla que a partir de diumenge i sobretot dilluns, dimarts, dimecres, la setmana que ve, pot venir un episodi de pluges.
Oh, caram, vare. Això a partir del cap de setmana, no?
A partir de diumenge, sí. De moment continuarem amb alguns intervals de núvols, sense pluja, i a partir de diumenge ja ho anirem seguint.
Ho anem seguint. Perfecte, Albert, fins ara.
Fins ara.
I avui la cançó del dia és Happy Together, del grup nord-americà de rock folk de Turtles, que es va publicar el 1967. Parla de com de bé estaríem tu i jo junts, i per això la dediquem a tothom que està passant el confinament lluny de la família i les persones que estima. Happy Together, de Turtles. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. How is the weather? So happy together.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari. Estigues a casa, no surtis ni a la feina ni a altres àrees públiques. Utilitza una habitació separada a la llar i amb una bona ventilació. No pots tenir visites a casa.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
És un quart de 9 del matí. Avui al Supermatí, aquí a Ràdio Capital, parlem amb l'Eduard Carrera i amb la Montse Soler, que són experts en gestió de conflictes i coordinació del postgrau de resolució de conflictes públics i mediació comunitària de l'UDG. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Bones.
Bon dia.
I parlem amb vosaltres perquè fa uns dies vam publicar una notícia sobre el fet que potser els festivals i els grans concerts que abunden a casa nostra aquí a l'estiu, que potser no podrien arribar fins a la tardor del 2021. De fet, ja des del govern català avisen que possiblement aquest any no hi hagi cap concert, cap festival. I tu, Montse, feies un tuit vinculant aquesta notícia nostra, que deies: una part important del turisme que visita municipis del Baix Empordà venen atrets per l'oferta diurna i nocturna, i també platges. Com a conflictòloga, deies: fa dies que analitzo els escenaris que ens trobarem de nit, i un possible escenari que deies són més botellots. Dius: fa temps que estàs analitzant les alternatives que pot haver al fet que desapareguin aquest any els festivals i grans concerts a casa nostra.
Sí, aviam, és cert que la realitat actual i l'emergència sanitària és el que demanen, però, per altra banda, en el moment en què aquest confinament se'ns aixequi, la gent jove, no hi ha dubte que la gent jove ocuparà places, ocuparà les platges, i la festa la volen i la festa la continuaran. Per tant, si no hi ha aquests festivals i no sabem encara el que passarà amb els locals d'oci nocturn, el que serien bars musicals, discoteques, encara no se sap, buscaran alternatives. Una d'elles possible sigui el botellot, però a part del botellot n'hi ha moltes altres: festes privades a cases, festes improvisades a espais públics. Per tant, hi haurà una realitat que caldrà veure cap a on anem i què fem amb aquesta realitat i amb aquests joves, perquè, bueno, porta molt de temps a casa seva.
És a dir, la desaparició d'aquests festivals pot conduir a més conflictes o una vinculació d'aquestes ganes de festa o d'oci nocturn cap a vies que fins ara eren més desconegudes, és això?
Bueno, més desconegudes no.
Més desconegudes o potser més descontrolades, més poc controlables.
Bueno, evidentment, si hi ha oferta, es distribueix. La gent jove es distribueix, els que van als diferents festivals que es fan. La gent que no pugui assistir per exemple, als locals d'oci nocturn, els que no puguin assistir, no es quedaran a casa. Un nano de 16 anys, 16, 17, 18, 19, fins a 25 anys, posaria jo una edat així, al marge aquest d'edat, no se't quedarà a casa, buscarà les alternatives perquè necessita sociabilitzar-se. I és més, siguem clars, busquen lligar, busquen passar-s'ho bé, busquen el que busca la joventut. Tots hem estat joves i, per tant, sabem el que és ser jove.
Clar, llavors això pot fer créixer la demanda de controls que fins ara no es feien o controls diferents, per exemple les platges, perquè també està per veure fins a quin nivell podrem tenir acumulacions a les platges. Sí, Eduard.
S'haurà d'analitzar, s'ha de preveure, no?, de que enfront d'aquest aixecament del confinament, que no se sap ben bé com serà ni quin temps comportarà, però que sí que pel que es preveu serà gradual, s'hauran de preveure escenaris com aquest, no?, que davant de que no es puguin obrir discoteques, locals d'oci nocturn, que habitualment a l'estiu solen ser bastant freqüentats, s'haurà de poder pensar què es fa si hi ha uns petits aixecaments del confinament que s'aprofiten per intentar organitzar petites reunions o poder canalitzar aquestes necessitats d'oci cap a altres vies, no? I, per tant, des dels ajuntaments caldrà preveure aquests possibles escenaris i, sobretot, caldrà pensar en clau jove de quina resposta es poden donar a les seves necessitats, no? Més que res.
Quines recomanacions o què és el que... Quins escenaris han de poder preveure els ajuntaments? Quins canvis s'han de fer en la previsió de l'oci nocturn aquest estiu?
Jo d'entrada pensaria que segurament si hi ha un aixecament del confinament, encara que sigui gradual, hi ha unes necessitats, no, de la gent, de que la gent té ganes de sortir, té ganes de fer coses. De fet, ara aquestes setmanes per les xarxes i per tot arreu es veuen imatges, no, de les 8 de la tarda fent aplaudiments, però també gent que està posant música o idees creatives que està tenint la gent una mica per canalitzar aquestes necessitats, no? A la que s'aixequi el confinament segurament sortiran altres propostes, sortiran altres iniciatives, i els ajuntaments caldria que intentessin pensar en els joves, en les seves necessitats i en possibles escenaris que es puguin produir, no? I potser la Montse pot especificar una mica més escenaris,
perquè
jo
Montse...
crec que d'entrada...
Sí.
Jo amb la línia que deia l'Eduard volia afegir una cosa. Crec, a nivell dels escenaris, crec que a l'hora dels que ens trobarem, perquè ens trobarem escenaris, bueno, del tot nous per tots, crec que per redefinir-los seria important, perquè nosaltres sempre treballem tenint molt en compte la comunicació i escoltant a les diferents parts. Per tant, completant una mica el que deia l'Eduard, caldria escoltar també el que és les policies locals, se'ls ha de tenir en compte, perquè ells coneixen molt bé la realitat nocturna, els tècnics de joventut, però també cal tenir molt en compte el sector de l'oci nocturn, perquè realment ells coneixen els hàbits dels joves, com el que fan, les seves rutes. De fet, quan treballem, són els que molta informació ens donen. I crec que per redefinir el model nou que ens trobarem davant s'hauria d'intentar escoltar i donar veu a tots.
Montse, quan ens vas fer aquell tuit vam dir, ah, doncs és un tema interessant, i a més hi vas afegir que clar, som membres del comitè de mediació de conflictes de Platja d'Aro, que és un comitè que es va posar en marxa fa pocs mesos, si no m'equivoco.
Dani, que et corregeixi. Sí. Servei de mediació de Sinocturn, que vam començar l'any 2016.
Sí, disculpa, sí. Això, vam explicar just quan es va posar en marxa. Sí, vam explicar just quan es va posar en marxa aquest model de mediació nocturna. Des d'aquest punt de vista, és a dir, clar, no, és impossible fer qualsevol previsió o qualsevol comparació amb el que hem tingut fins ara.
Amb el que hem tingut fins ara és del tot impossible. Mm. Tenim davant un escenari totalment diferent, però el que sí que és realitat que tenim actors que hi són i que hi eren, que són els joves, i que són els màxims consumidors de l'oci. I està clar que buscaran la manera, les festes a casa, tu no podràs controlar que en un espai, en una casa privada, no s'hi puguin concentrar 40-50 persones.
Un escenari no potser, per exemple, que... són les festes majors, la nit de Sant Joan, també.
Mira, en tot l'Empordà tenim la nit de Sant Joan, i ara et diré un que no inclouria potser tant els joves, que serien les cantades d'Havaneres.
També.
Que es fan a Calella de Palafrugell, al juliol. És un escenari, un espai petit, concentra molta gent. La Fira d'Indians de Begur.
Si us plau, la Fira d'Indians que no la treguin, si us plau, perquè...
Clar, doncs estem davant d'un escenari de que tenim moltes fires, moltes festes majors, molts festivals que porten turisme. I el turisme no només afecta l'oci nocturn, el turisme és diurn també, i és el que dèiem. La gent quan ve al Baix Empordà ve atret per dia, per la nit i per la gran oferta. Llavors, està clar que l'oferta nocturna possiblement aquest any serà un escenari diferent. I està clar que no... Que haurem de veure, per analitzar, com fem des de la mediació, analitzem factors, causes, per analitzar tot això, haurem de a veure com avança tot.
Uh-huh. Jo afegiria dos variables. Una és que segurament aquest confinament, aquest desconfinament gradual vindrà d'un confinament llarg i, per tant, la gent haurà acumulat malestar i, per tant, tindrà gana, certament estarà una mica tocada i, per tant, aquest nivell de malestar s'ha de tenir en compte, de dir, no és el mateix sortir d'un confinament llarg de que passés en situacions normals. I l'altra variable és que segurament costarà d'entendre que hi haguin coses que s'hagin de replantejar o canviar, no? Com festes majors, propostes concretes que també comentàveu, no? I, per tant, s'haurà de prevenir i s'haurà de fer un pla a nivell municipal per poder explicar-se bé i, sobretot, poder atendre les necessitats al màxim millor possible.
Val. Després, a banda d'aquests nous possibles conflictes, ja tenim uns quants que ja estan instal·lats a casa nostra i amb l'origen del confinament. El confinament està aixecant moltes suspicàcies entre veïns, entre persones que ara aquest surt, ara aquest no surt, ara el carrer està ple, ara perquè hi ha tanta gent al carrer i jo m'he de quedar a casa. Després, els últims dies han nascut moltes policies a cadascú de casa nostra vigilant aviam si venien persones de segones residències o no. Com ho esteu veient vosaltres, això que està passant, que estem vivint ara mateix aquí, de vigilar, de tenir una vigilància constant, de voler denunciar persones que estan venint, de pensar que ens portaran el virus?
De fet, jo crec que no és una història tan nova, sinó que ja és algú que coneixem, no? Hi ha un llibre fantàstic d'en Zygmunt Bauman que el venien amb el diari ara fa un any o un any i mig, que és Desconeguts a la porta de casa, no? I que parla una mica de refugiats, no? De que fèiem grans manifestacions als nostres carrers, reivindicàvem els drets de la gent que es pogués moure en cas de que tingués guerra, però, en canvi, els estàvem tancant fronteres i en algunes poblacions, inclús, se'ls mirava malament, se'ls jutjava, se'ls insultava, no? I, per tant, parlava molt d'aquesta por a l'altre, d'aquesta por a lo desconegut, no? I enfront lo desconegut jo m'hi enfronto. Jo crec que el confinament, les suspicàcies que ha aixecat és, sobretot, ha fet aflorir aquesta por que estava una mica amagada, però que quan estem tancats a casa ens ataca alguna cosa que no podem veure, aquesta por, aquestes suspicàcies s'incrementen i moltes vegades acabem derivant-lo en jutjar els altres, no? I, per tant, desconfiem del veí, desconfiem de l'altre, veiem a l'altre com que ens pot atacar, no? Que ens pot treure aquesta seguretat i aquest benestar.
És a dir, l'heu detectat, aquest increment d'aquest tipus de conflictes?
S'intensifiquen perquè la sensació, no? De quan estàs tancat a casa, no saps com anirà, perds la feina, tens por de perdre-la, no saps combinar bé el teletreball perquè tens mainada i et costa, no? Ara, per exemple, estem fent aquesta entrevista per WhatsApp, que no ens veiem i, per tant, no que és una cosa tan humana com veure i sentir, no? Veure aviam si anem bé, si no anem bé. Això ens genera molta incertesa i molta inseguretat, no? I per tant, genera bastanta por i genera a vegades rebuig a l'altre, no? I, per tant, quan ve algú que creiem que no és dels nostres, posem una barrera i no volem que entri, no? Perquè, de fet, no volem que ens acabi afectant, no? Tot i que tothom està afectat.
Clar, i com hi podem, o quines eines hi ha des de la resolució, des de la mediació, o quines eines hi ha per lluitar contra aquest increment, contra aquesta suspicàcia cap a la resta? No sé si són també idees que nosaltres ens podem incorporar, no sé.
Jo crec que és enfocar-se a la relació i en conèixer una mica més a l'altre, no? Perquè no sabem les històries, no sabem què porta a fer l'altra persona allò que fa, no? I a vegades també ens costa molt preguntar o intentar posar-nos a la seva a la seva posició.
Ser conscient, per exemple, que la persona que està passant per sota de casa i que diem, però si no estan anant a treballar, no estan anant a comprar perquè no porta bosses, potser és que va cuidar un familiar que està malalta, una persona dependent, vull dir que cadascú té les seves circumstàncies pròpies.
Exacte, no? I potser... Jo crec que hem de deixar les autoritats que facin la seva feina i llavors, si ja estan fent controls, estan passant, estan mirant aviam que tothom compleixi el confinament, i no ens calen més policies, sinó que el que ens calen és cuidar més les relacions, no? Perquè potser estem jutjant una persona que no sabem per què ha fet allò, no? Hi ha gent que viu en 30 metres quadrats, llavors li genera molt vertigen, no? Ja de per si. Doncs imagina't estar tants i tants dies tancats a casa, no? Mm. Estem parlant actualment també de la Mainada, que està fa molts dies que està tancada a casa, i si no tens jardí, si no tens sortides exteriors, es pot fer complicat, no? I per tant, jo crec que a vegades és entendre, i de fet, si promovem les relacions, jo amb qui tinc confiança li puc dir, no? Ostres, crec que t'has equivocat i aquesta persona m'acaba escoltant, no? Si no tinc confiança, acabo generant aquesta barrera i aquest enfrontament amb l'altre, no? I per tant, crec que és enfocar-se a la relació, intentar entendre i acceptar que qui s'ha de cuidar de que si es compleixen o no les normes són les autoritats i les institucions.
Montserrat, jo hi feia la reflexió que esperem que tota aquesta crisi sanitària i després la crisi econòmica que vindrà no ens destrueixi la convivència. Ja hem passat una crisi que ha posat en tensió moltes vegades moltes convivències, que això no s'incrementi ara.
Bueno, jo amb la línia que apuntava l'Eduard, crec que no és res nou tot això. És veritat que ara surten policies i tots som policies i hauríem de deixar aquesta feina. Nosaltres quan treballem i ens trobem a l'estiu, que ve també molta gent de fora, sempre treballem molt cuidant les relacions, amb la comunicació, escoltant i fent que l'altre entengui la posició de l'altre. Perquè al final, davant d'una realitat, les percepcions que tenim són molt diferents, perquè cadascú s'ho mira des de la seva posició. Mm-hmm. I és molt fàcil de les posicions quan ens escoltem. S'ha de tenir en compte que els interessos són diferents, però en aquest cas jo crec que la convivència, si ens aprenem a cuidar els uns als altres i escoltar-nos i les relacions, no s'han de per què malmetre.
Amb el que deies, no? Jo crec que és una crisi que ens deixarà tocats a nivell relacional, perquè de fet generarà molt de malestar amb les persones, no? De fet, sortia una notícia que en 15 dies el nivell d'atur havia crescut tant com en 100 dies de la crisi del 2008. Per tant, estem parlant de proporcions bastant grans, no? I s'està dient que Espanya serà de les crisis econòmiques més fortes des de la Guerra Civil. Per tant, estem parlant d'una crisi amb magnituds bastant greus i sabem que en una crisi d'aquestes magnituds el malestar i la por, l'angoixa de les persones s'incrementa, no? I per tant, això farà trontollar relacions, farà trontollar aspectes de la nostra convivència i del nostre dia a dia, que fins ara o manteníem l'equilibri o es subjectaven amb un fil prim, no?
Montse Soler, Eduard Carrera, experts en gestió de conflictes, no tenim temps per més. Fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres.
A vosaltres.
Que tingueu molt bon dia.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho.
S'ha decidit que s'habilitarà una partida que serà proporcional a la durada del període de confinament.
En efecte, el document està pensat per facilitar als ciutadans el compliment de les mesures de seguretat i la feina dels Mossos.
La majoria de la flota pesquera de Palamós ha decidit no treballar mentre durin les mesures de confinament.
Exacte, els municipals van denunciar els quatre joves per saltar-se el confinament. El Reial Decret no
es permet. L'alcalde explicava que el consistori està realitzant un acompanyament de les mesures socials per,
segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat, 2.355 persones es troben a les unitats de
protecció. Ara i sempre hi som. Ràdio Capital. tota l'actualitat de l'Empordà a la ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 35 minuts. La crisi provocada per la pandèmia del Covid-19 ha impactat de ple en el sector dels apartaments i els habitatges d'ús turístic, així com en el sector turístic en general. Però aquest sector ha quedat molt tocat, com denuncien des de l'Associació Turística d'Apartaments.
Amb presència en més d'una desena de municipis del Baix Empordà i més de 650 apartaments disponibles, l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona estima en 180 milions d'euros les pèrdues econòmiques registrades al sector a la demarcació de Girona a conseqüència del tancament dels allotjaments i les cancel·lacions de reserves pel coronavirus. Una pandèmia que, fins a dia d'avui, ha significat que 12.500 persones a la província es quedin sense feina. A aquesta xifra, però, se li ha de sumar als treballadors indirectes del sector turístic. Tot i això, si les coses empitjoren, la projecció de l'entitat se situa al voltant dels 900 milions d'euros de pèrdues si a l'estiu es tanquen les fronteres i no hi ha turisme internacional.
Des de l'entitat reclamen al govern espanyol que concreti quines mesures prendrà en les pròximes setmanes i sobretot quin escenari preveu per la temporada turística que ve.
Exacte, perquè ara per ara els establiments no saben si podran obrir i, el que és més important, en quines condicions ho podran fer. Una decisió del govern espanyol, però a més, el turisme internacional és clau a la demarcació i per això es considera essencial poder obrir les fronteres a partir del juny. D'altra banda, però, reclamen a la Generalitat de Catalunya que especifiqui les ajudes anunciades per garantir la supervivència del sector. Esperen que siguin mesures contundents, àgils i efectives, perquè entre aquestes mesures demanen la renúncia de la taxa turística, facilitar la liquiditat a les empreses, la flexibilitat a l'hora de contractar personal o inclús l'ajornament dels impostos i del deute amb les entitats bancàries.
I ara, un cop perduda la Setmana Santa, des de l'Agència d'Allotjaments Turístics s'assegura que es troba en un escenari molt incert, amb una caiguda del 90% de les reserves comptabilitzades durant el mes de març respecte al mateix mes de l'any passat.
Efectivament, la situació al sector ha canviat radicalment en poques setmanes. D'un febrer que registrava un increment del 13% de les reserves respecte al mateix mes del 2019, s'ha passat a un abril on els establiments no estan rebent pràcticament cap reserva per als pròxims mesos.
I més previsions econòmiques, aquesta que parla sobre les exportacions. Malgrat les conseqüències que està provocant la pandèmia a nivell econòmic, empresarial i social, sembla que les exportacions a les comarques de Girona estan augmentant, però només fora d'Europa. Tot i així, com dèiem, és un fet que té dues cares, perquè és veritat que la Cambra de Comerç assegura que ha emès un 20% més de certificats a les empreses gironines per poder exportar, però no acaben de ser bones notícies completament.
Exacte, no són bones notícies del tot, perquè les exportacions han augmentat fora de la Unió Europea. És a dir, aquest 20% de certificats que la Cambra de Comerç ha emès són per exportar a la Xina, al Japó, als Estats Units, a l'Àfrica o a l'Índia. Però, en canvi, dins d'Europa s'han alentit, i això és un problema perquè és on es concentren la majoria d'exportacions en general des de sempre de les comarques gironines. De fet, l'any passat, per exemple, van ser un 73% de tot el que exportaven, que ho exportaven dins d'Europa. Per exemple, a les empreses de la demarcació van assolir un nou rècord exterior l'any passat exportant productes per un valor de quasi bé 6 milions d'euros, però la gran majoria, doncs, dins d'Europa.
Aleshores, aquest increment d'un 20% dels certificats emesos ha estat per vendre productes fora de la Unió Europea sense acord bilateral.
Exacte, la Cambra de Comerç emet i segella els certificats d'exportació que són necessaris per exportar fora de la Unió Europea, i aquest 20% representen en concret 2.115 certificats que s'han emès de més a més aquest últim mes, en comparació a l'any passat en el mateix període. En concret, s'han concedit a unes 150 empreses de les comarques gironines, la majoria càrnies, i seguides del sector d'alimentació, químiques, fabricants de maquinària, materials de piscina, filatures, automoció i un 8% d'altres sectors. Tot i així, com deies, en aquest cas totes aquestes exportacions són cap a fora d'Europa, cap a la Xina, Japó, Estats Units, Àfrica o Índia, països que representen una minoria de les exportacions totals que fan les comarques gironines.
El Club Rítmica de Palafrugell, Costa Brava, ha participat en el primer torneig en línia de gimnàstica rítmica de la història.
Sí, la situació actual generada per la pandèmia també ha causat que les agrupacions esportives hagin hagut de reinventar-se, tant els entrenaments com els tornejos que estaven previstos en el calendari anual. Per exemple, aquest cap de setmana passat, 11 i 12 d'abril, a causa de les circumstàncies que estem vivint, s'ha celebrat el primer torneig en línia de gimnàstica rítmica de la història, organitzat pel Club Gimnàstica Rítmica Utebo de Saragossa per poder mantenir viva la temporada, donat que s'han hagut de suspendre tots els tornejos i campionats esportius. Al torneig hi han participat més de 400 gimnastes de tot Espanya, dels diferents nivells d'escolars, copa preferent, base i absolut.
I de Catalunya?
De Catalunya han participat 6 clubs, entre ells el Club Rítmica Palafrugell Costa Brava, amb una representació de 4 gimnastes. Esther Hidalgo, entrenadora del club, en declaracions a aquesta ràdio, explicava que més que un torneig ha estat una exhibició voluntària, perquè no hi ha hagut jutges avaluant, donat les circumstàncies en les quals es trobaven les gimnastes, però sí que han rebut un diploma acreditatiu per la seva participació.
Dentro de un espacio tan reducido, pues las exigencias que te pide el código para las circunstancias normales, pues claro, no las puedes puntuar tal y como se hizo, ¿no? Entonces era más que nada, lo llamaron torneo, pero era una exhibición. Ellos colgaron, unieron todos los vídeos ordenándolos por categorías y por aparatos, y entonces luego nos mandaron el orden de salida, que como si estuvieras viendo un torneo y esperabas a ver en el momento que tu gimnasta salía, ¿no? O sea que no eran directos, sino que lo estaban viendo ya.
Les participants que han representat el club de Palafrugell han estat Noa García, de la categoria Benjamí Base amb l'exercici de mans lliures, Gala Jiménez, categoria Benjamí Copa amb mans lliures, Laia Solà, categoria infantil base amb l'aparell de pilota, i Jana Rodríguez, categoria infantil escolar amb l'aparell de cèrcol. Doncs Hidalgo explicava que com que la temporada de competició ja havia començat per moltes gimnastes, cadascuna d'elles ha adaptat el seu exercici anual als mitjans i espai dels que disposava a casa i després ha enviat el vídeo executant-lo.
L'exercici lo tenemos montado desde principio de temporada para este año, y entonces cuando les dije, claro, es que no teníamos tiempo, mucho tiempo, porque en esto hablé a las 2:30 con los del Club Rítmica Utebo, que me dieron la autorización porque ya estábamos fuera de plazo. Y entonces, claro, yo cuando se lo dije a las niñas rápido, tenemos que mandar el niño antes de las 4, pues las que pudieron, fueron 4. Y entonces antes de me cogieron y les dije, bueno, hacéis vuestro ejercicio como podáis. Lo que veáis que no podéis hacer, pues como lanzamientos o igual alguna dificultad porque no tenéis espacio, pues directamente la quitamos. Y entonces luego me pasaron varias pruebas de vídeo y entonces yo elegí las que mejor estaban y que se adaptaban mejor a lo que era la realidad del ejercicio.
La policia local de Santa Cristina d'Aro ha posat 37 denúncies contra persones que s'han saltat aquesta Setmana Santa al confinament marcat pel decret d'estat d'alarma a causa del coronavirus.
El torneig s'ha...
Que no estem escoltant aquí, havíem d'escoltar. Ara sí, Àngel Artescats.
D'aquestes, segons informa l'alcaldessa Lourdes Fuentes, dues són greus, les quals són les que fan referència als dos nois que venien de Reus i que ja han sortit a diferents mitjans de comunicació, com a Ràdio Capital de l'Empordà. Recorda l'alcaldessa que aquests nois van ser retornats a la seva residència. A més, Fuentes informa que s'han detectat 7 casos positius de coronavirus al municipi, que el nou dispositiu del mercat setmanal que es va començar a aplicar dissabte passat ha funcionat molt bé i que avui comença novament el servei de recollida de restes vegetals i andròmines, i que a proposta d'una entitat de veïns i veïnes properament s'obrirà un compte bancari per ajudar les persones en risc social que atén l'àrea municipal de serveis socials.
S'ha ajornat La festa de clausura del mil·lenari del castell de Begur per culpa del coronavirus.
Davant la situació generada per la pandèmia de la Covid-19, l'Ajuntament de Begur ha decidit posposar la festa de clausura del mil·lenari del castell que havia de tenir lloc del 8 al 10 de maig. Aquest esdeveniment havia de ser l'acte final dels anteriors realitzats per la commemoració dels 1.000 anys d'història del principal símbol del municipi. El castell de Begur és un dels miradors de la Costa Brava amb una vista panoràmica del territori i el primer document que se'n té data de l'any 1019. La decisió d'ajornar aquest esdeveniment respon a la situació d'emergència sanitària que prohibeix les grans concentracions de persones a mitjà termini. Un cop prorrogat l'estat d'alarma i davant la possibilitat que el retorn a la normalitat es produeixi de manera esglaonada, el consistori ha manifestat que reprendran les reunions de la comissió i proposaran una nova data.
I quina seria aquesta nova data?
Eugeni Pibernat, primer tinent d'alcalde, en declaracions a Ràdio Capital, apuntava que de moment no contemplen cap data, però tenen previst que se celebri al llarg d'aquest 2020, segurament després de l'estiu, i evitant que se solapi amb altres esdeveniments com la Fira d'Indians, donat que més aviat es tracta d'una festivitat local.
És una cosa de les que sigui una celebració d'aquests que es fa cada any, doncs, que es fan doncs, per fomentar el turisme o per fomentar les visites al nostre poble o per fomentar el comerç, no? Era una celebració purament, diguem que interna, i sí, sap greu pel fet doncs, de que s'han estat preparant una sèrie d'activitats i que han intervingut les associacions locals, tot això, però bueno, ja ho celebrarem un altre dia.
Les 8:46, avui el comentari és d'en Pere Carreras.
Que la tecnologia permet coses màgiques? Sí. Que sense els enginys informàtics tot seria molt gris? També. Però ara que m'he convertit en assidu per necessitat d'això que en diem videoconferències, puc dir rotundament que no m'hi sé posar. Són útils, no ho negaré, sobretot en la malaltia provocada pel coronavirus. Per 5 casos que no venen al cas, he tingut el coronavirus molt proper al meu entorn. Quan hi ha ingrés hospitalari, no hi ha més opció. En estar els pacients aïllats del tot, se'ls passa una tablet o un mòbil i d'allà poden entendre una mica més el fet d'estar sols, sense família i sense acompanyants. Perquè molt s'ha escrit i repetit del fet d'entrar sols, sense gaire explicacions, en unes urgències d'hospital. I sí, és veritat que aquella pantalla dividida, plena de cares i sorollets, dona una mica de llum i satisfacció a la tenebra en les esperes d'urgències. Si ho traslladem fora del món hospitalari, en la crisi que ens ocupa, també hi ha utilitat, no ho negaré. Una Boston, una altra Fuengirola, una Rens Leixató i una altra l'Empordà poden parlar entre ells videogràficament sobre si pujaran o no el preu del producte que fabriquen. Amb el món educatiu i el món familiar, sempre que sigui oci, és on he comprovat que no estic gens avesat a les videoconferències i que no m'hi sé posar. Tinc un desig enorme que s'acabin, perquè arriba un punt en què no saps com posar-t'hi. En una classe real, a la classe física, som un grup, uns 15, que mirem a un professor o una professora i som 15 que tenim la mirada contra un. A la classe virtual som 15 que ens mirem entre nosaltres, que mirem un dispositiu, tots a tots. Això amanit de mil i un sorollets de fons que van entrant i segons el dispositiu que utilitzis pot ser un carnaval de Rio de Janeiro. Estàs a classe virtual agafant apunts com pots mentre veus que a un se li cau el mòbil a terra i la imatge se'n va campixant. L'altre, quan parla, es desconnecta. Et toca el teu moment de glòria de parlar i romp a l'habitació la teva dona amb bata dient camina amb gravis. I un canvia cada minut d'habitació perquè aquí tinc més cobertura i casos per l'estil. En fi, que no m'hi acostumo, que no m'hi sé posar. Serà coses de l'edat. Si és per temes de salut, no tindré més remei i ho agrairé. Però si és per altres coses, estic desitjant amb bogeria tornar a les abraçades i picades d'ull presencials.
10 minuts i arribarem a les 9. De seguida parlem amb l'Ignasi Arbat per parlar de les estrenes de cinema i sèries a les plataformes digitals.
En temps de confinament, el petit comerç obre perquè tu puguis accedir als béns de primera necessitat. Però quan tot això acabi, el petit comerç et necessitarà a tu. Avui, ells obren perquè tu et puguis tancar. demà et necessitaran per poder seguir obrint. Recorda-ho. Ràdio Capital, amb el comerç de proximitat de l'Empordà. Consulta els comerços que són oberts en temps de confinament a radiocapital.cat.
Ignasi Arbat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs mira, jo ara mateix barallant-me amb l'ordinador de la ràdio, perquè un dels trailers que m'has demanat no l'aconsegueixo entrar al programa. Ai, veus quines coses que passen a última hora, sí. Sempre?
Si no te'l puc interpretar, si et falta,
No és el primer que em vas dir, per tant, tenim temps, encara puc anar provant. Veus, és que no, és que no vol funcionar això. Bueno, Ignasi,
digue'm.
Com que, bueno, avui ja no ens veiem les cares, com la setmana passada.
Sí, jo em pensava això ja ho faríem cada dia.
No, això, és que si sabessis la feinada que porta darrere, no. Deixem per de tant en tant. No, el que passa és que, clar, ara... com sempre, com ja fa unes setmanes, no parlem de cinema, sinó que parlem d'estrenes a plataformes i com per exemple Netflix, HBO, i no sé, què tal aquesta setmana? Hi ha coses interessants?
Sí, hi ha coses interessants. També t'he de dir que la recerca que s'ha de fer ha de ser molt a fons. No, sí? No és com el cinema, que més o menys doncs, la recerca és fàcil, sinó que aquí has de mirar 5 o 6 plataformes que estrenen molta cosa, i podríem dir que el 80% la qualitat deixa bastant a desitjar.
Sí.
Per tant, sí, la cosa ha de ser bastant a fons. Però bé, hem trobat cosetes. Algunes ja les he pogut veure en festivals, algunes s'han estrenat aquesta setmana. Uh-huh. Però les tres propostes que porto estan molt bé aquesta setmana.
Bueno, doncs a veure, amb quina comencem?
Comencem amb una pel·lícula, perquè l'altra són sèries, que seria L'Edeim.
Com seria?
Sí, L'Edeim, en francès, però és una pel·lícula francesa, sí. I aquí porta el títol, l'estrena Movistar, amb La chaqueta de piel de ciervo.
Llavors sí que és així, no? És aquesta, crec. Bueno, en tot cas, La chaqueta de piel de ciervo, Movistar, què tal?
Bé, és una pel·lícula molt curiosa, aquesta la vaig veure a Sitges. Uh-huh. És un director que es diu Quentin Dupois, és un director, he dit que és francès, mentida, és canadenc. Passa que s'està rodant en francès com un grapat de pel·lícules de Canadà, no? El Quentin Dupois és un tipus que fa un humor molt particular, molt seu. Va fer una pel·lícula que es deia Rubber, que era de les primeres que va fer. Era protagonitzada per un pneumàtic, i amb això ja t'ho dic tot.
Molt bé.
Per tant, és un tio que té un humor molt, molt peculiar, i és cert que amb els anys aquest humor cada vegada ha estat més de nínxol. És a dir, és un tipus d'humor que agrada molt un públic, que a més és un públic molt fidel, que cada any va a Sitges a veure la pel·lícula que aquell any ha fet el Quentin Dupois, que llavors no s'estrena enlloc i aquest senyor doncs, el coneix molt poca gent, però que, bé, dic que Sitges té una certa parròquia. Jo fa, t'ho dic sincerament, uns anys que havia desconnectat d'aquest senyor, perquè hi ha el seu tipus d'humor... doncs que ràpidament em va deixar de fer gràcia i a més el tipus de pel·lícula que feia doncs cada vegada, és el que comentava abans, no era més de nínxol. Però aquesta em va arribar a la veueta de que era una mica més bé, oberta, és a dir que sense ser un humor tan partit amb el seu humor personal, doncs era més accessible a la pel·lícula. La veritat és que, cert, m'ho vaig passar bastant bé veure-la, l'argument, clar, és delirant, eh? Està protagonitzada pel Jean Dujardin, que és aquest actor que havia fet l'Art de Artis, aquella pel·lícula que va guanyar l'Oscar per cert, amb l'Aigua Negra. Doncs aquí el tenim i pràcticament el secret de que la pel·lícula funcioni és ell, perquè la interpretació que fa és extraordinària. I ens situa allà en un poble petit dels Alps francesos. És un home que s'acaba de divorciar, que deu tenir un trauma que no acaba d'expressar, però que pren una obsessió en gastar-se una quantitat ingent de diners amb una... Saps aquestes jaquetes Dante típiques de com t'ho diria, de caçadors, d'època, per entendre'ns.
Vale, sí.
Doncs es compra una jaqueta d'aquestes de segona mà i diu, hosti, que bé que em queda, que bé que em queda. I comença, doncs, com si la jaqueta fos un ésser viu, no? A començar... I llavors va buscant altra roba que vagi en conjunt a la seva jaqueta. I a tothom li va doncs preguntant per la seva jaqueta. A més, agafa una càmera, no? Es compra una càmera i comença doncs, a jugar a que és una mica un cineasta. I aleshores pren una... Ja el cervell, diguéssim, li acaba de fer un gir quan pren que la seva jaqueta ha de ser l'única jaqueta del món i que, per tant, la seva missió és destruir totes les altres jaquetes. Aleshores, va doncs, per les nits amb el cotxe a treure-li la jaqueta de la gent i si no se la volen treure voluntàriament, doncs ho fa de, bueno, un cop de pal i agafa la jaqueta. Déu, senyor. Sí, sí, sí. Bé, no explico res més perquè és bastant delirant tot plegat, però bé, està bé, és una comèdia. A més, crea una bona relació amb una actriu que és la del Hessel, Hennel, que surt a la pel·lícula, que, bueno, que fa, diguéssim, que busca una muntadora perquè tot això que ell fa ho va gravant amb la càmera, no? I clar, l'altre es pensa que està gravant una pel·lícula i no acaba de veure que l'home està bastant grillat. A més, li demana diners per finançar tot això, o sigui que no vegis.
Molt bé, bueno, mira, aquesta estrena a Movistar. Va, anem amb una altra sèrie que m'ha cridat l'atenció, que es diu Run.
Run, sí.
És que l'altre trailer encara l'estic integrat.
Are you together?
Strangers on a train. But I bet I can tell you what...
La producció de la Phoebe Walker, que és la protagonista de Fleabag, no?
Sí, correcte. Aquí diguéssim que és un projecte, no és d'ella, sinó és de Vicky Jones, que és la seva guionista. Val? Per tant, és allò que man, jo tinc els diners per tinc els diners per produir-te una sèrie i ara debutes tu amb la teva sèrie que, a més, dirigeixes i escrius, no? Que és Vicky Jones. I en aquest cas agafa un actor potent com és el Domhnall Gleeson, que el tenim doncs, bastant vist en moltes pel·lícules, per exemple, de Star Wars, Mary Weber, que no és gaire coneguda, i Tamara Podemski. Aleshores, el que fa és una mena de comèdia romàntica, que també hi barreja drama, rodada com si fos una pel·lícula d'acció, que és, per exemple, tipus Speed, de fet, els títols de crèdit, Run, no? Que podria traduir com corre, però vindria a ser escapa't, en aquest cas, no? Sí. Com si fos una escapada. Que és pràcticament això, és com... la premissa, i a partir d'aquí, és dos persones, no?, que s'havien conegut en els seus anys d'universitari, van quedar en un determinat moment que s'enviarien un missatge de text, que és aquest tal Run, no?, que si l'altre li contesta vol dir que tots dos han de fugir junts agafant un determinat tren aquell dia, el dia següent, a la següent hora i tal, no? I que s'han de trobar en aquell tren en concret. Aleshores és el que passa, no? Els dos encara no sabem exactament, perquè això és per HBO, capítol per setmana, quines són les seves vides exactament que tenen, però es troben en aquest tren i comencen, ja veiem que hi ha una relació molt peculiar entre ells dos, eh? No és aquesta relació, diguéssim, romàntica ensucrada, sinó que tenen una relació una mica d'aquestes que es van punxant una a l'altra, no?
Molt bé. Bueno, doncs, Run a HBO, que s'estrena ja, no?
Sí, sí, es va estrenar dilluns, eh? Per tant, val, molt recomanable.
I un capítol per setmana, no és allò de penjar tots els capítols alhora?
Ah, exacte, capítol cada dilluns.
Val, molt bé. I l'última estrena que ens volies explicar?
És la segona temporada de Los Últimos Frikis del Mundo.
I que sona així, espera, que sona així.
Ja el tenim. Zombies and gigantomonsters
have taken over my town. És una sèrie d'animació de Netflix.
Correcte, sí. De fet, està basada en uns llibres que en porten ja 5 o 6, que es diuen igual, així, Los Últimos Frikis del Mundo, o The Last Kids on the Earth, que és el títol original d'aquests llibres i també de la sèrie. Això és la segona temporada, que ells en diuen Book 2, perquè adapta el que és el segon llibre de la saga, perquè el primer en van fer un telefilm. És una pel·lícula, una pel·lícula d'una hora i quart. I en aquest cas, a la segona temporada ja n'han fet una sèrie de 20 minuts i de 10 capítols per adaptar tot això. I res, és l'apocalipsi zombi, però des del punt de vista d'uns nens. Aquí tenim doncs, el protagonista, que és el Jack Sullivan. A més, viuen en una casa d'un arbre. En aquesta casa de l'arbre doncs, tenen videojocs, s'han construït com una mena de piscina, no? I aquí tenim doncs, el que és el Jack Sullivan, que és el protagonista. Un altre que fa més de nerd, no? el científic. Un altre que era l'assetjador d'escola, que al final s'acaba fent amic d'ells. I un altre que és Jun del Toro, que és una noia molt així aguerrida i valenta, i això que és la nineta dels ulls del protagonista. I en aquesta segona temporada a més, debuten amb més altres personatges, monstres, perquè hem de dir que a més de zombis hi ha monstres, i la veu dels monstres d'aquesta temporada tenim, per exemple, a Mark Hamill, no?, que era el que feia de Luke Skywalker a Star Wars, la Rosario Dawson, també, que ha fet un munt de coses, a Daredevil, per exemple, la podíeu veure, fent el personatge Claire Temple, o també a Bruce Campbell, que és ja un referent, una glòria, és el que feia Ash Williams a Evil Dead.
Molt bé. Doncs aquesta última recomanació, que és Los últimos frikis del mundo. Ignasi, que vagi molt bé i parlem la setmana que ve.
La setmana que ve tornem, estarem aquí.
Per cert, jo crec que hauríem de fer un dia d'aquests una llista de pel·lícules... Ara potser és tard, però no sé. Una llista de pel·lícules essencials que, si no heu vist a la vostra vida, les heu de veure aquests dies de confinament.
Home...
Què et sembla?
Quan vulguis,
doncs,
quan vulguis.
Doncs preparem-ho per la setmana que ve.
Va, doncs la setmana que ve ho porto. Faré una repassada a les plataformes, a veure què... Ui, hi ha de tot, eh? Vull dir que, home, serà aquesta selecció.
Molt bé, vinga, doncs fins dijous que ve.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Les 9 en punt del matí, repassem amb l'Albert Aparicio el temps que ens espera per avui mateix.
Doncs el dia ha començat amb intervals de núvols, de fet el Baix Empordà força tapat, al llarg del dia es poden obrir algunes clarianes, però el cel seguirà en un estat variable. L'ambient serà suau, amb temperatures mínimes de 12-14 graus i màximes properes als 20 graus. Demà un temps semblant i pels propers dies, més de cares la setmana que ve i finals de setmana, arriba una nova tongada de pluges.
Molt bé, doncs estarem pendents. Fins demà, Albert.
Adéu, fins demà.
Fins aquí el Supermatí, que torna demà a les 8 del matí i també aquí a Ràdio Capital, durant tot el dia la millor música del món. Que vagi molt bé el dia.